La urbanització del Riuet i les platges d'Empúries han estat els dos indrets més afectats per la llevantada de Sant Sebastià. Ja s'ha hagut d'evacuar l'aigua dels carrers més baixos de Montgó i l'Ajuntament busca solucions urgents per evitar noves inundacions al Riuet i garantir la sorra de les platges per l'estiu. L'oposició en bloc posa l'alerta sobre la troballa de restes patrimonials d'època carlina durant l'enderroc de l'antiga casa del pintor Rafael Ramis. Reclama al govern local i a la Generalitat que s'analitzin abans de continuar les obres. El govern explica que ja s'ha demanat l'informe a la direcció d'obra. La segona fase de millora en l'accessibilitat a voreres i passos de vianants, l'enderroc de la rectoria, l'adequació de l'últim tram del carrer Narcís Monturiol o la represa de les obres al barri dels Emperadors són algunes de les actuacions que aquest any l'Ajuntament contempla executar. El regidor en infraestructures, Rafael López, confia a desencallar els projectes segons termini i alhora preveu que els treballs a la Casa del Mar comencin a finals de 2026. La cursa de la dona ja ho té tot a punt per la novena edició que se celebrarà aquest diumenge. Com és tradició, l'organització ha fet la presentació oficial de la samarreta d'aquest esdeveniment esportiu, social i solidari. Enguany la cursa està dedicada a la malaltia de Charcot-Marie Tooth i tots els diners que es recaptin estaran destinats a la investigació. Marc Bec és l'únic jugador del primer equip del Futbol Club L'Escala que ha estat titular en tots els partits disputats. El tècnic de David Gurillo sempre l'ha posat a l'11 de gala. Bec, que ha tornat aquest estiu provinent de la Unió Esportiva Figueres, és migcampista i ha fet un gol contra el canvi de led. I el temps avui dia de ressaca de temporal amb canvi de situació cap a Garbí. Demà jornada de cel més variable amb tramuntaneta a migdia. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 21 de gener. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, què tal? A Canal 10 Empordà torna el programa musical de la casa. Toca-la, Sam. I no, no és un remember, és la quarta temporada. 13 capítols.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on dedicarem pràcticament tota l'hora a parlar dels camins de ronda, ara que s'han parlat tant aquí a Tarragona. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar.
Parlem de medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i els dimecres ens toca parlar de medi ambient. Per aquest motiu ja tenim a punt el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marina.
Com estàs?
Anar fent, sobrevisquent aquest dur hivern d'inclemències meteorològiques.
Doncs encara,
pluja,
encara en queden.
Neu, he vist nevar.
Home, sí, allà al teu territori hauràs vist de tot aquest dia.
A la zona més perduda del Baix Camp, sí, efectivament, allí ha nevat. I no res, i bueno, ara de moment les mínimes van aguantant, no hi ha gelades, però hem tingut pluja, vamos, per donar i per vendre.
I també tenim aquí l'Antoni Farrà. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda i molt bé.
Tu també has vist nevar...
Ui, tant, nevar, pedregar, de tot. La variació que tenim aquesta vegada meteorològica és molt interessant. De totes maneres, penseu una cosa, que sempre se'n parla poc. Tota aquesta quantitat de pluja i la que desitgem que continuï caient, no? Una cosa que fa, més enllà d'omplir embassaments, és omplir aqüífers, d'acord? Penseu que els aqüífers, els seus nivells també són extremadament baixos i tota aquesta immensitat d'aigua que cau sobre boscos i camps va a parar a molts aqüífers, aqüífers que també estaven molt assedegats i que, per tant, aquesta pluja els hi va a la mar de bé,
Ja està bé que plogui, portàvem uns anys que havia plogut... El 2025, déu-n'hi-do, també, però els altres dos anys havia plogut menys, per tant, ja està bé que plogui. Avui, però, no parlarem de pluges, parlarem del camí de Ronda, ara que aquí a Tarragona també se'n parla molt.
Sí, sembla que esteu distrets també per aquí a Tarragona amb aquest fet. Penseu que avui parlem d'un tema en clau nacional, en clau catalana, perquè el camí de Ronda no és exclusivament, diguéssim, tarragoní, no? Tarragona, el camp de Tarragona, també té la sort, jo crec que és una sort, de poder gaudir de camins de Ronda, però és una problemàtica que anem posant-li fil a l'agulla, que veureu que també afecta el litoral gironí, que també afecta, diguéssim, a les Terres de l'Ebre, per tant, afecta el conjunt, no?, del litoral català.
Molt bé, molt bé. Jo volia fer una puntualització del tema sequera, important. La sequera és mediterrània. Tenir sequera és mediterrani. Qui visca al Mediterrani ha de conviure i ha de saber conviure amb la sequera. Llavors, és totalment normal que tinguem 2, 3, 4 anys secs i de sobte et vinguin 2 anys, 3 anys amb molta quantitat de pluja. Per tant, seria una situació habitual. Respecte al tema dels camins de Ronda, és molt interessant perquè el tema l'ha suggerit el Toni, com fa cada 2 setmanes, que em diu, doncs mira, podríem parlar d'això. I jo sempre li dic, perfecte, vull dir, no hi ha cap cop que t'hagi dit, escolta, aquest tema no m'agrada. Perquè és curiós que com a fil conductor, la setmana passada, que tu no hi eres, Toni, vam parlar amb la Sònia García de l'Institut Botànic de Barcelona, precisament sobre un hàbitat protegit a nivell europeu, que és l'hàbitat amb ensopegueres endèmiques, que és justament aquesta línia de costa tan estreta on s'acostumen a fer els camins de ronda. Llavors, podem lligar una cosa amb l'altra. Clar, aquí vam explicar un projecte que estan fent al Parc Natural del Cap de Creus, que és el projecte Life Metcliffs, i ens va explicar la Sònia García doncs, tots els ets i uts d'aquest projecte Life per preservar precisament aquest hàbitat tan fràgil que hi ha just entre la terra i el mar. I just entre la terra i el mar, Toni, doncs, precisament és on tenim on es vol tenir aquests camins de ronda, que són una bona pensada, sempre i quan, com tot, es faci respectant l'entorn, respectant la natura, respectant els ecosistemes que porten allí molt abans que els romans. Vull dir que la Tarragona romana ja coneixia les ensopegueres molt abans que arribessin tota aquella tropa a envair els territoris d'Ibèria. I, per tant, i jo crec que aquest llegat, igual que la conservació del patrimoni històric, bona, amfiteatre, teatre, coliseu, circ, bueno, coliseu potser m'he passat, no en tenim de coliseu que jo sàpiga. Bé, el circ, el fòrum, tot aquest patrimoni que tenim tan antic, mil·lenari, de fet, és tan important com el patrimoni vegetal que porta molts més mil·lenis en aquests llocs, no? I ara em ve al cap la Punta del Miracle, els Morrots de la Savinosa, tota aquesta franja de costa plenament tarragonina del municipi de Tarragona que conté el gènere, les ensopegueres del gènere Limonium, concretament hi ha dues, el Limonium virgatum i el Limonium... Espera, que ara m'ha marxat el nom.
És igual.
L'altre que està protegit...
Limonium SP les inclou totes.
No, ara em vindrà, ja us el diré. Bé, llavors el Limonium és el gènere que engloba doncs, aquest nom que se'ls dona a les ensopegueres, que són plantes molt resistents, molt longeves, i que fan un tronc molt ramificat. I per això se'ls diu ensopegueres, perquè acostumes a ensopegar amb elles i formen un entramat, no? Bé, dit això, descrit una mica l'hàbitat, doncs ara jo et dono pas, Toni, perquè filis més prim, que és el que acostumes a fer, i anem al gra, anem a l'assumpte. Quina és la conflictivitat? Per què els camins de ronda no són respectant l'entorn? Perquè són com a passejos marítims, però fets sobre roca. Per què tenim aquesta concepció del camí de ronda?
Bé, això és qüestionable, perquè jo crec que aquesta concepció que posa sobre la taula, no? No és ben bé el concepte de camí de ronda, eh? Un camí de ronda no és una autopista, diguem-ne.
Clar, aquesta és la idea, que no ha de ser aquest el concepte.
Però és que no ho és. Un camí de ronda és una espècie de corriol, més o menys, diguéssim, que va serpentejant pel litoral. A vegades pot estar més proper a la línia de costa, a vegades pot ser una mica més interior. Però posem en valor el camí de ronda. Quan posem en valor del camí de ronda, com a element que relliga tot el litoral català, no en aquest cas, o qualsevol litoral, perquè evidentment el camí de ronda, diguéssim, cap al Llenguadoc també existeix, i cap al País Valencià també pot existir, va? Aquesta idea de vaig vorejant, no?, i vaig passejant al costat del mar, a cota baixa i a vegades a cota més alta, perquè, diguéssim, no sempre, diguéssim, el camí està a tocar del mar, i a vegades s'ha de fer, s'ha de salvar algun element d'interès patrimonial, i per tant, potser el camí s'ha de retirar uns metres cap a dintre, no?, per conservar un element. I després un altre element important aquí entendre amb això, que és que el camí de rondes, els camins de ronda en plural, són un element, jo crec que han de ser entesos com un element de patrimoni cultural, també un patrimoni botànic, també un patrimoni geològic. Tu parlaves, diguéssim, que els elements vegetals són molt antics, però és que a vegades l'element geològic per ell mateix ja és de gran interès, no?
I tant.
I aquí hi ha una dinàmica molt específica al voltant del camí de ronda, que és un element en el qual el camí en general i tots els seus elements associats estan en contacte amb un ambient salobre, no? Hi bat les onades, no? I això fa que hi hagi un component atmosfèric, no?, de major salt, no? Tot això també condiciona les espècies i condiciona no solament les espècies de flora, sinó també la fauna associada, etc. Per tant, és un element de gran interès. Aquest element de gran interès també ens ajuda amb una cosa que hem defensat moltes vegades aquí d'aquests micròfons, no?, que és el fet de que les vistes a l'horitzó han de ser públiques. És a dir, les vistes a l'horitzó no poden ser privades. Mm-hmm. Aquí tenim masses exemples a casa nostra, diguéssim, que una urbanització o un element antic ha, diguéssim, privatitzat, no?, les vistes al mar, i per tant a l'horitzó, no?, en aquest cas al mar, perquè el mar és adjacent al camí de ronda. Si estiguéssim, diguéssim, a Montriu, també podríem parlar del mateix concepte de privatització de vistes públiques, no? Per tant, la vista a l'horitzó ha de ser pública i tothom ha de poder gaudir d'aquest horitzó, tothom ha de poder contemplar, si vol, d'una posta fantàstica del sol mirant l'horitzó del mar, tot passejant per un camí de ronda, no?, i moltes altres coses. I el camí de ronda també ajuda, no?, diguéssim, aquesta activitat de lleure, d'accés al medi natural, de conèixer diferents territoris, diferents ciutats, evidentment, no un dia, no?, però si tu t'agrada aquest tipus d'activitat, pots anar fent diferents itineraris al llarg d'una setmana i pots gaudir del mar, de la vegetació, de la geologia, però també pots gaudir, si t'acostes cap a dintre i m'ho vull anar a menjar un bon plat típic d'aquest poble, doncs puc fer gaudir del patrimoni, diguéssim, gastronòmic. Per tant, el camí de ronda és molt més que un camí, que un corriol que va acompanyant, diguéssim, el gaudi, no? I el camí de ronda no són, insisteixo, hi han de ser entesos que no són autopistes, diguéssim, obertes al trànsit, evidentment, de vehicles per descomptat, però tampoc, diguéssim, carreteres o caminets asfaltats de grans dimensions perquè s'hi passi allà, diguéssim, a tota velocitat. Perquè l'objecte no és anar de pressa, sinó és anar a poc serpentejant, no?, i gaudint. I si vols, també, per què no? Hi ha moments que et pots gaudir d'un bany, diguéssim, amb una cala. És a dir, que el camí de ronda és molt més complex que un corriol. I l'altra cosa important, que masses vegades una de les dificultats enormes que hi ha en els camins de ronda, i suposo que alguna cosa passa d'això, si no estic mal informat, aquí a Tarragona també, és que la propietat tanca l'accés al camí. D'acord? I
bé,
tu?
A Tarragona no passa això exactament. Està tancat un accés, però jo no sé si ho podem considerar en si un camí de ronda. Camí n'hi ha.
Bueno, jo ara quan acabi de fer l'introducció
perquè un element històric, vale? Jo dic perquè aquí hi ha un element històric, és a dir, no és l'únic element històric que hi ha al nostre litoral, diguéssim, català, de tractament de malalties en el passat, no? D'aigües, i tant d'aigües com de aire sa al voltant del mar, no? Perquè elements d'aquests de gaudir, de curar malalties i fer tractaments específics per determinades malalties a prop del mar amb balnearis o estructures equivalents, això en trobem al Vendrell i en trobem en altres llocs, vale? Per tant, no són uns elements tan excepcionals, diguem-ne, que siguin únics en tot el litoral català, no trobéssim cap altre exemple, en trobaríem una colla. I després l'altra cosa important d'entendre això és que, sobretot, hi ha moltes vegades, i aquí hi ha hagut conflictes històrics molt potents, amb el camí de cavalls, per exemple, a l'illa de Menorca, a l'Empordà se'ls nega el dret de pas a moltes propietats fins i tot urbanitzen fins al límit, negant l'accés al camí de ronda històric. Per tant, ostres, que aquí estem d'un element d'una força important, d'una força de territori important i d'una cosa que cal conservar, protegir i fer-ho bé. I evidentment, això sense cap dubte, si hi ha un element vegetal que és de gran interès i es pot estar en risc, doncs el camí de ronda el que no ha de fer és putinejar-lo, sinó que el pot salvar. I per això us deia que el camí de ronda no ha de ser entès exclusivament com un camí al costat del mar. Pot estar a prop del mar, a vegades molt a prop, a vegades a cota 0, a vegades a cota, diguéssim, 20 o 30, no? Si ha d'absorbar un element geològic i pot salvar-lo, i a vegades, per què no, es poden retirar 50-60 metres cap a l'interior per salvar un element que pugui ser de gran interès i no el posi en risc, no? Per tant, el camí de ronda s'ha d'entendre, jo crec que amb aquesta mirada complerta, i això sí, com un element, un patrimoni que ha de ser de tothom, d'accés lliure, i que ningú pot vetar l'accés, diguéssim, perquè històricament ha passat un camí per la seva propietat, doncs ara jo poso una tanca i aquí no passeu, no? Doncs això és una mica la problemàtica, no que tenim a Tarragona, sinó que tenim a tot el litoral català. I si ens anem fora de Catalunya, i ens anem, per exemple, a les Illes, i aquí tenim la Marina, segur que sap perfectament la batalla legal immensa que hi ha hagut amb tot el tema del camí de cavalls, no? Per dissenyar-lo, posar-lo en forma i després que entri en servei, no?
Mm-hmm. Bé, abans d'entrar en el tema que heu comentat de Tarragona, jo volia fer una petita al·lusió que crec que també és important i té relació amb els camins ramaders, amb les vies pecuàries, com se li diu tècnicament, que són també un element patrimonial, cultural, històric, molt important, i que en molts casos o han desaparegut, o han quedat en desús, o se'ls ha canviat l'ús, i han passat de ser camins ramaders a ser camins transitables, o camins d'accés a finques veïnals, a finques privades, etc. Llavors, amb els camins de ronda, clar, passa una cosa molt curiosa, que el camí de ronda com a tal, per definició, està molt lligat al litoral, com tu explicaves, Toni, i històricament, i més a Catalunya, i ara parlarem per què, el litoral ha sofert una transformació brutal en mig segle, en els darrers 50-60 anys, 70 assistirem una mica. I aquesta transformació va venir de la mà de la urbanització salvatge de la primera línia de costa. Clar, si tu antigament podies recorregut a través d'un camí de ronda natural, estigués més o menys a prop del mar, doncs això s'havia anat conservant en el moment en què apareix aquesta especulació urbanística, aquesta massificació d'edificis, de xalets, de càmpings, d'infraestructures que estan enganxades a la línia de costa. Perdem aquest valor identitari, aquest valor tradicional que tenien els camins de ronda, doncs, per anar d'un lloc a un altre, per anar d'una platja a una altra platja, per anar d'una vila a una altra vila. Podríem parlar de com anar des d'Altafulla a Tamarit, que Tamarit era una antiga vila, o de Tamarit a Tarragona. Llavors tot això es feia a través d'aquests camins de ronda. Clar, no eren camins transitables com a tal, no era per portar-hi mercaderies perquè hi anessin carros, no, eren camins per transitar persones, animals, però no volums importants ni en cap cas vehicles a quatre rodes. Clar, aquest és una mica, jo crec que és el punt de debat, el punt d'inflexió en el que ens trobem ara mateix i del que parlarem ara amb el Toni. Però, a banda, jo vull també fer èmfasi en una infraestructura que s'ha carregat, per això aquesta és més antiga que la part urbanística, que s'ha carregat tot el litoral de Catalunya, i és la via de tren, que lamentablement aquests dies està...
No estem per parlar molt de vies de tren.
Efectivament, estan... bueno, no sé ni com dir-ho, està massa present amb la vida de tots, i per desgràcia doncs ha colpit algunes famílies. Parlem dels accidents ferroviaris que hi ha hagut a Còrdoba. També en va haver ahir un accident a Rodalies, a l'alçada, bueno, entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, en el que va morir també una persona, el maquinista d'aquest tren. Bé, tot el sistema ferroviari català, o gran part d'ell, està alineat a la costa, i això es va fer fa molts i molts anys, no? I és molt difícil canviar de lloc una via de tren quan ja porta més d'un segle, doncs amb unes estacions, amb unes parades, bueno, connectant, en el fons, unes ciutats amb unes altres. Llavors, això també impedeix que hi hagi una normalitat en els camins de ronda, perquè de sobte et trobes que no pots passar perquè hi ha la via del tren, no? I això passa en moltes comarques, no només el Tarragonès, passa el Baix Penedès, passa el Maresme, en fi, a tota Catalunya, pràcticament. No m'atreviria a dir que al Cap de Creus també, perquè ja jo crec que la via ja va més per l'interior, allò ho vaig deixar córrer, però sí que molta, a gran part de Catalunya tenim la via del tren. Llavors, parlem, si de cas, doncs, Toni, si et sembla, on està la part delicada, la part sensible.
Sí, anem a això, perquè és veritat, això, moltes de les coses que estàs apuntant, doncs, són fets, objectius, no?, que han passat, aquí, que han passat en el passat. Una de les coses, la via del tren, aquí nosaltres, si comencéssim a mirar el camí de ronda, si comencéssim a mirar recorreguts de via Augusta, si comencéssim a mirar camins o xarxa antiga, no?, els camins ramaders no deixen de ser també xarxa antiga, no?, si nosaltres féssim una mirada cap al conjunt de xarxa antiga, la xarxa antiga també tenia unes maneres d'anar d'un lloc a l'altre, no? Una xarxa antiga recorria el litoral, després els camins ramaders aportaven del litoral i anaven pujant fins, diguéssim, a alta muntanya, no? I després hi havia tota una xarxa de camins, de masies, de nuclis de cases, i tot això era la xarxa antiga. Aquesta xarxa antiga masses vegades, no?, s'ha posat en risc per moltes coses, per la via del tren, per una carretera, per una autopista, depèn del lloc, no?, per un procés d'urbanització, urbanitzacions que no han tingut en compte el fet de que passava un camí i no s'ha respectat la traça. Però en el cas concret de les vies pecuàries, sí que hi ha una normativa específica que les protegeix, d'acord? Per tant, si es documenta l'existència històrica d'una via pecuària, hi ha força legal per obligar a la propietat, no?, a buscar una solució. És a dir, imagineu-vos una casa ja construïda i que allà passés una traça. Home, no li farem passar pel mig del menjador, però sí que dintre la seva propietat podríem de tenir una possibilitat de continuar i donar-li el dret de pas, no?, a la via pecuària. Això també, evidentment, amb una carretera, perquè si una carretera no fa una mesura com un pont o no fa com fa el túnel o altres mesures per garantir la continuïtat de la via pecuària, malament anem, no? Però la via pecuària específicament sí té un responsable, que és el Departament d'Agricultura, que ha de vetllar per la seva continuïtat i que ha de vetllar per la seva integritat. Dit això, el somriure em sembla molt bé, perquè el Departament d'Agricultura, els departaments d'Agricultura, diguéssim, algú no ha fet la feina, i molta part de la xarxa pecuària de camins ramaders està en una situació crítica, també.
De fet, hi ha molts mapes que no s'han arribat a completar, és a dir, que en determinats municipis no existeix existeix el registre històric de vies pecuàries, però no s'ha fet una recopilació moderna de quines eren aquestes vies.
No.
I, per tant, sobre la llei està a la protecció que tu esmentaves, però de vegades a la pràctica no tens els elements.
No, no, perquè una deixadesa.
No,
sí, és fàcil, això. Deixadesa. Es pot dir la paraula tantes vegades com vulguis. Deixadesa. Una deixadesa. D'aquí, de molta gent. No solament del Departament d'Agricultura. També hi ha deixadesa municipal, per no vetllar pel seu territori.
Correcte.
Deixadesa, diguéssim, de l'arquitecte que dissenya, diguéssim, una casa a prop del mar i s'oblida, diguéssim, de tenir en compte altres elements més enllà dels desitjos de la propietat, legítims, però que no són els únics a tenir en compte. També cal tenir en compte els desitjos, diguéssim, les necessitats de la col·lectivitat. No, per tant, deixadesa de molta gent, però també deixadesa en majúscules del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, que oficialment n'és el responsable d'identificar, catalogar i custodiar tota la xarxa de camins ramaders. Bé, dit això, tornem al camí de ronda, perquè el camí de ronda té les mateixes característiques, no? El camí de ronda, insisteixo, a vegades ens pensem que les coses són molt singulars, per exemple, aquí el preventori de la Savinosa amb el tema de la tuberculosi, no? Però és que si nosaltres féssim un recorregut històric d'on es tractaven les malalties tuberculoses a casa nostra, trobaríem diferents exemples al llarg del litoral. Que, per què? Perquè en aquella època el que es buscava, no, era el sol, es buscava un ambient sa, un ambient a vora el mar, un aire net, no? I això anava associat, no, a diguéssim, edificis per curar la tuberculosi a prop del mar. I aquí en tenim un, però és que també en tenim un element d'aquests, si no recordo malament, al Vendrell, i si féssim o resseguíssim tot el litoral català també en trobaríem. També està molt associat això a una altra cosa històrica, que els aiguamolls sempre eren considerats com elements, diguéssim, de les mil malalties, no? És a dir, i per això va haver-hi tot un imaginari que va portar a dessecar molts d'aquests aiguamolls. Per tant, hem de saber situar cada element de patrimoni en el seu moment i entendre, no?, perquè algú se li va tenir la brillant idea, diguem-ne, de posar un tractament contra la tuberculosi construint un preventori a Tarragona. Pues perquè en aquesta època els tractaments i la gestió d'aquesta malaltia es feia d'aquesta manera. Dit això, per tant, el preventori no deixa de ser un bé d'interès cultural local. No té la categoria nacional perquè no és tan singular com per ser d'interès nacional. Evidentment local sí, perquè el local depèn de cada municipi, no? Un becil. Avui per anar assentant coses aquí, i si obrim debats, si cal, perquè un debat que es pot obrir al marge del camí de ronda és si alguna part d'aquest element que va tenir un ús en el passat s'ha d'enderrocar. Vale?
Si em permets un incís, perquè crec que aquest aspecte que comentes, el patrimonial, és clau. I el que ha passat al preventori de la Savinosa, i tothom qui és a Tarragona ho sap, és que durant moltes dècades, parlem de molts i molts i molts anys, s'ha deixat perdre, s'ha deixat enrunar. És a dir, que el
que això passa amb molt patrimoni a Tarragona.
A Tarragona i a tot arreu. Efectivament, aquest és un problema, no? És conservar el patrimoni requereix inversió. Llavors, si un ajuntament o una diputació, que és el cas del preventori de la Savinosa, que és qui en té la propietat, si una diputació no inverteix una sola passeta, diguem-ho,
si parles en pessetes són una colla d'anys.
Si no es va invertir ni una sola passeta, ni s'ha invertit un sol cèntim d'euro en restaurar aquests edificis, el que ens trobem a la Savinosa no és un edifici històric, són runes antigues del que va ser un edifici històric, que a més, tu no ho saps, la Marina potser sí, hi ha tota una llegenda negra, perquè en aquest preventori, quan es va passar l'època de la tuberculosi com a sanatori, com a hospital, se li va donar uns altres usos, com a lloc de colònies infantils, diguem-ho així, i hi ha tota una llegenda dels maltractaments, els abusos que hi havia hagut en aquest preventori, i molta gent ja gran, potser més gran que nosaltres, que havia estat en aquella època, doncs expliquen les vivències que hi van viure, i és certament esgarrifós, és a dir...
Però deixa'm obrir aquest meló, perquè això després anirem al camí de ronda, perquè hi té molta relació les coses, encara algú es pensarà, no tenen relació, clar que tenen relació, és a dir, aquí hi ha una reflexió prèvia que cal fer-la, i també cal fer-la en clau nacional, no? Perquè si no solament ho fem en clau local, sembla com si els diferents entorns locals sempre s'estiguin marant al melic, no? I per tant no és un tema de mirar-se malic, sinó sempre el que hem dit en temes ambientals, mirada global i estratègia local, no? Què passa amb els elements de patrimoni abandonats que en tenim en mal estat a Catalunya, una pila? I aquesta espècie d'intenció de conservar tots els volums. Una cosa és conservar el record. Per exemple, posaré una altra cosa de les comarques gironines, perquè no es pensin que els de Tarragona són tan singulars, no? Per exemple, a les comarques gironines teníem el tema de la Ràdio Liberty, no? Allà també hi havia un debat viu i no resol respecte a si es tenia que conservar tota la infraestructura de la ràdio o no, antenes incloses. Llavors, la pregunta que ens hem de fer és, realment són elements que tenen una singularitat tan extraordinària, que requereix que la totalitat de l'element sigui guardat, o es pot fer una altra estratègia, que és conservar alguns elements com un testimoni d'un fet que hi havia hagut allà, per exemple, en aquest cas, de Radio Liberty. Radio Liberty, per qui no ho sàpiga, no, era una emissora, no, que difonia per ona curta, si no recordo malament, missatges cap a, diguéssim, a l'òrbita socialista soviètica, no?, de dir-los que els arribarà la llibertat fent una mica de broma, no? Però hi ha tota una infraestructura molt potent que hi havia allà d'ona mitjana, no?, amb unes antenes molt potents. Gràcies a aquesta infraestructura de Radio Liberty es va conservar bona part del litoral gironí, perquè la ràdio i la seva importància estratègica va fer que aquell tros de litoral no s'urbanitzés. Ja ho hem dit altres vegades, que hi ha hagut en el litoral català, i això ja sabeu que a mi em pesa una mica, però li han de donar les gràcies al Ministeri de Defensa, diguéssim, que algunes infraestructures al voltant del mar no han acabat plenes de cases fins dalt perquè eren propietat del Ministeri de Defensa. Doncs bé, tornant una altra vegada cap aquí. Realment, té sentit conservar la totalitat d'aquestes runes que tu dius que, bueno, no les he anat a veure, les podíem anar a gaudir-les, la totalitat d'aquestes runes allò dels volums, o té sentit conservar una certa memòria de que hi havia hagut aquí un ús diguéssim, de salut pública, en aquest cas, relacionat amb la tuberculosi, no? És molt important tenir clar això, perquè depèn de com es respongui aquesta pregunta, no? Poden aparèixer unes necessitats que jo no les comparteixo. I insisteixo, no és que no les comparteixi aquí, és que no les comparteixo arreu. Té sentit conservar, diguéssim, com a element patrimonial la central tèrmica de Cercs? Té sentit conservar com a element patrimonial el que és, diguéssim, determinada infraestructura que es va fer al Pirineu vinculada amb la hidroelèctrica? Són infraestructures que es van fer en un moment per unes necessitats concretes. Realment, tenim tanta capacitat de conservar tant i tant patrimoni industrial o de gaudi de la salut que hi ha hagut arreu de Catalunya? Realment, aquest és l'objectiu? O l'objectiu important és documentar que allà va haver-hi Callús, deixar-ne un edifici, per exemple, si ens anem a la Vall Fosca, per què no conservem un petit edifici que hi ha vinculat, diguéssim, també un tema sanitari, com el petit hospital que hi ha allà, que és molt singular, ¿vale?, i que té un disseny molt singular. Però realment tota la infraestructura que es va fer hidroelèctrica, en la seva totalitat, s'ha de conservar o s'ha d'enderrocar i restaurar? Per tant, això és un debat que és important posar-lo sobre la taula. I l'altra cosa important és entendre la lògica del camí de ronda al marge d'això. D'acord? No sé com ho veus.
Vale. Entrem en matèria. El debat, justament, és aquest. El que ens trobem al preventori de la Sabinosa és una major part, potser un 80% dels edificis, completament enrunats. De fet, la Diputació va permetre durant moltes dècades que hi hagués un assentament. Quan dic assentament, vol dir que algú va ocupar aquella finca amb la connivència de la Diputació, perquè era gent que no respectava ni el patrimoni, ni la vegetació, ni el bon veïnatge. Vull dir, simplement estaven allí custodiant aquell espai perquè no es posés ningú pitjor que ells. O sigui, la part trista és aquesta, no? Llavors, bé, va acabar tot enrunat i s'ha fet una proposta, de fet més d'una, hi havia una proposta que era fer-hi un hotel de luxe.
En sèrio? Un hotel?
Un hotel, convertir... És una finca gran, t'ho dic perquè també, si no hi has estat, perquè et posis en context. Llavors, un complex hoteler, això era una de les idees que es va descartar, afortunadament. La següent idea, no sé si va ser d'aquest mateix consistori o de l'anterior, crec que de l'anterior, era fer-hi un conservatori de música. Llavors, clar, la gent de la ciutat de Tarragona es plantejava, a veure, haurem d'agafar l'autobús per anar al conservatori?
L'autobús o el cotxe,
o perquè si
parlem-ne dels shows que es munten cada matí a les escoles en cotxes. Si allí fiques un conservatori de música, veuríem a les 5 de la tarda el que passaria en aquella zona.
Clar, aquí pensem que aquest preventori, l'entrada al preventori, a tota la finca, és a través de la platja arrabassada, és a dir, hi ha una tanca metàl·lica, molt antiga, i a través d'aquella tanca és on es pot accedir o com es pot accedir a l'interior d'aquesta finca. I per veure, doncs, les runes...
Una cosa, per posar una mica més de llenya amb tot això, el preventori és romà?
No,
ja ho sé que no ho és, però volia que us escandalitzéssiu de la pregunta. És a dir, l'element d'interès patrimonial Estrella Tarragona, quin és? El romà o quin és? El fenici? Quin és?
Va, això depèn, perquè si tu te'n vas a Reus, canviant una miqueta, te diran patrimoni modernista.
Tarragona.
A Tarragona també n'hi ha algun d'edifici modernista, més aviat pocs. De fet, l'època en la que es va construir aquest preventori estava a prop de l'època modernista. No era ben bé modernista.
Però no és.
No ho és.
No li posem el sac ni el llaç d'una cosa que no és.
Clar, llavors, vist una finca degradada, abandonada, enrunada, amb edificis que no es poden restaurar de cap manera. De fet, crec que només n'hi ha un de tot el complex. Era un complex molt gran. Només hi ha un edifici que mitjanament es podria arribar a restaurar. La resta ha d'anar tot...
Abocador.
Enderroc i abocador.
Bueno, com a Castillejos, però si ho fan, que ho facin bé.
Perquè,
escolta, a Castillejos nosaltres ens celebràvem que ho enderroquessin tot i després resulta que tota la runa no se'ls hi corre altra cosa que escampar-la allà fins a l'infinit. Qual cosa va ser també, no sé si pitjor el remei que la malaltia.
Aquest és un tema que podríem tractar en un altre programa, la gestió de Castillejos. Bé, tornant al preventori. Clar, aquí hi ha una qüestió molt interessant amb aquest preventori, i és la seva delimitació. Clar, hi ha una tanca antiga que està a trossos feta malbé, a trossos s'aguanta, però és la tanca antiga de la finca original, no? Llavors, clar, en el projecte que s'ha presentat per part de l'Ajuntament de Tarragona i que travessa aquesta finca per algun lloc, doncs s'ha proposat que aquesta tanca ha d'anar fora, i és correcte.
Perdona la meva ignorància, això és la finca de la Marquesa?
No.
És una altra cosa?
No. El bosc de la Marquesa està una miqueta més al nord, i aquest sí que és un terreny que es va preservar, com deies tu, gràcies al Ministeri de Defensa, perquè era terreny
militar.
I gràcies també a un projecte LIFE que es va fer en el seu dia, per posar en valor tot l'ecosistema litoral, la Sabina litoral, un dels pocs reductes que hi ha a Catalunya de Sabina litoral, està justament al bosc de la Marquesa.
Ostres, m'acabes de dir una cosa molt interessant, és a dir, gràcies al Ministeri de Defensa es salva un reducte, no?, interessant.
No, interessant, no, únic.
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 I l'Ajuntament té un tros, no sé, bueno, no sé qui és el qui sigui, hi ha un altre tros que no és del Ministeri de Defensa, i aquí totes aquestes consideracions que es van fer l'altra cosa, aquí és un tot s'hi val.
Efectivament. Per què? Perquè, com deia, la Diputació de Tarragona no va fer cap gestió sobre aquesta finca en 5 dècades o en 6 dècades. No s'ha fet cap gestió, cap, ni una. Llavors, i encara és ara que s'està intentant esbrinar si es farà, doncs això, doncs un conservatori, una escola d'idiomes, bueno, en fi, hi havia propostes vàries.
Però, perdona, jo vaig fent preguntes perquè, com no sou del lloc, vosaltres dos sou del lloc i jugueu un avantatge en aquest tema. Diguéssim, aquí no es posa sobre la taula en cap moment el debat ciutadà, la idea d'enderrocar les coses i que hi hagi un element simplement de record de lo que havia sigut, diguéssim...
Sí, s'ha posat sobre la taula.
Sí, però com sempre, la participació ciutadana queda com una cosa decorativa, és a dir, que no és vinculant. Llavors, la ciutadania tenim, la majoria, molt clar que aquest lloc s'ha de preservar com els morrots de la Sabinosa. Vull dir, hauria de ser un espai per la ciutadania, perquè la ciutadania, el que deies tu, hi pugui passejar, i pugui admirar el paisatge de sol. No tenim un cap de creus a Tarragona, no el tenim. Ens hauríem d'anar a l'Ametlla de Mar o a l'Ampolla per trobar paisatges similars al Cap de Creus. I, per tant, el que és el tarragonès només té aquest petit espai, que són els morrots de la Sabinosa, el bosc de la Marquesa,
Sí, sí, perquè jo parlo que...
Com a espai conservat,
jo com sempre em documento les coses, no? Ara ens hem centrat molt en Tarragona, ja m'està bé, després podem obrir el focus si volem, però també és un element d'interès geològic, no? Perquè, diguéssim, ja no estem en un litoral de sorra blanca i fina, no? Som un litoral escarpat, amb una certa alçada, que pot tenir 30-40 metres,
no,
o
menys,
20 metres...
Sí, uns 15-20 metres.
Però vull dir que ja és un element geològic de presència important allà al litoral que trenca, no?, la lògica de la sorra de platja fina, diguem-ne.
Sí, de fet hi ha una diferència important, perquè si te'n vas més cap al sud, cap a la zona de Montroig, l'Ametlla, allà a la roca és conglomerat. És roca molt antiga, però és conglomerat. En canvi, la roca que hi ha a Tarragona, a Altafulla, és roca fossilífera, és a dir, són els antics dipòsits calcaris de fa molts i molts milions d'anys que es van anar ajuntant, cimentant, i van donar peu després, quan es va elevar o quan va baixar el nivell del mar o es va elevar al nivell de la costa, van donar lloc amb aquests petits penya-segats. No tenim alçades extraordinàries, però sí prou importants per parlar d'un element identitari de paisatge, no? Que jo crec que també forma part d'aquest patrimoni del que parlaves, Toni.
Molt bé, no, molt interessant tot això. I llavors, arribats a aquest punt, fixeu-vos, torno a això, perquè jo no vull que ningú mantingui malament de Tarragona, perquè jo sóc un convidat a Tarragona, m'hi sento molt bé, però... i molt còmode. Però sempre intento fer aquesta mirada més general, perquè tothom entengui, no?, que aquestes coses que estem debatent avui les podríem debatre en altres llocs, i en comptes de parlar d'un preventori, insisteixo, parlar de Radio Liberty.
Mira, aquesta zona, de fet, ara m'està venint al cap que hi ha una comarca catalana que s'assembla molt amb aquesta franja litoral del Tarragonès, només una franja litoral, però que és el Garraf. O sigui, aquests morrots que deia de la Savinosa, a la Punta de la Mora, a Tamarit, tot aquest conglomerat de roca fòssil, per dir-ho de forma planera, és semblant a aquest altre conglomerat que és també calcari, d'origen calcari molt antic, que és les costes del Garraf, no? Què passa al Garraf? Que no hi ha tantes platges o no són tan amples com el Tarragonès, però el paisatge té aquest aroma, no? I justament jo crec que valdria la pena, i també perquè hi ha una llei de costes que no n'hem parlat, que també defensa la protecció d'aquesta primera línia litoral. Llavors tenim una llei, tu parlaves de les vies pecuàries que estan protegides. Doncs bé, la costa també està protegida amb una llei, que és la llei de costes, que no permet edificar a certa distància, etc. No? Clar, amb els camins de ronda, saps quin és el dilema, Toni? El que tenim aquí, amb aquest preventori, per posar un exemple que està ara en boga, és l'amplada del camí de ronda.
Aquí discutiu de l'amplada, què voleu fer? 14 metres d'amplada?
Mira, doncs jo crec que l'has encertat, crec que són 14.
Tant? Exagerat? Això és una carretera, diguéssim, com a mínim comarcal.
Clar, aquí la ironia... seguríssim. El projecte inicial es preveia que
poguessin... això és un despropòsit.
Que poguessin circular vehicles de quatre rodes.
Ho dius de debò? Ostres, ho trobo molt fort.
Després han canviat una mica.
I ara on estem?
Ara no sé exactament, perquè hi ha un contenciós pel mig. Ecologistes en Acció va presentar o està a punt de presentar un contenciós, va presentar un recurs d'alçada, un recurs previ al contenciós, i ara doncs hi ha
que hi ha un debat viu, diguem-ne.
Aquí hi ha
un debat,
bastant viu.
Hi ha un debat, això és bo, diguem-ne, que hi hagi un debat viu, perquè jo vist des de fora és com perdre una oportunitat, no?, de fer les coses d'una altra manera, no? Per això hem intentat començar explicant la importància dels camins de ronda, no?, la seva lògica, i vincular-hi al seu voltant no solament el fet del camí en si, sinó el conjunt de coses que envolten i de fet, fer una bona estratègia també és oferir una millora a la qualitat paisatgística, és a dir, aquelles èpoques en les quals algú es pensava que es podia fer alguna operació urbanística aprofitant aquests espais, jo crec que això són coses del passat. Aquesta mirada l'han tingut, per desgràcia, masses vegades a Catalunya, a masses llocs, d'acord? I s'ha putinejat moltes coses del litoral català gràcies a que intervencions, diguem-ne, reurbanitzar, diguéssim, espais molt fràgils al voltant del litoral. I, en canvi, no fer això no és perdre un actiu, és el contrari, és dir, guanyes un actiu de paisatge, guanyes un actiu de qualitat i guanyes, diguéssim, un element cultural de gran dimensió. Que això a data d'avui hi ha molta gent que ho busca i que en gaudeix, i per tant, també parlant de turisme, perquè a vegades també s'ha de parlar de turisme, si es vol diversificar el turisme, no? Si es vol diversificar l'oferta, no? També han d'haver-hi diferents elements d'estratègia. Jo, per exemple, amb la meva família, aquest estiu, vam estar fent una part dels camins de ronda de la zona de Girona, de les comarques gironines, concretament a Sant Feliu de Guíxols, en amunt. Val? I vam anar allà per això. És a dir, que sí que és un element d'atracció important. Mira, i sí que és un element que porta riquesa al territori.
Permet, Antoni, perquè he de marxar ja, que faci una darrera intervenció.
No seràs un meló obert?
No, jo crec que ja està obert, ja està obert el meló. I
ja està obert, madur i ben madur.
Doncs per acabar d'explicar, no, què és el que passa amb el preventori, aquest camí de ronda que ha de vorejar el preventori, la ironia és que ja hi ha un camí com a tal,
existent.
Un camí transitable, a la part posterior del preventori. O sigui, l'accés natural, que era aquesta tanca que et deia, des de la platja Rabassada fins a la platja Sabinosa, ja existeix. El que passa és que està tancat.
Home, però Joan Ramon,
llavors,
és molt fàcil, només falta obrir-lo.
Clar, digue-li a la Diputació, digue-li a l'Ajuntament de Tarragona.
Però, sisplau, tarragonins, heu d'agafar la clau i obrir, que
doncs,
passi.
En comptes de fer això, el que han fet és proposar un carril bici que passi just al camí de ronda litoral.
Quan però...
Sí, sí, i però... la triple ironia d'això és que hi ha un carril bici projectat a l'antiga Nacional 340. O sigui,
ostres, aquí a Tarragona veig que esteu fent una mica el model de, diguéssim, de fer l'autopista, quan recordes les autopistes quan eren de peatge, no? I les solucions quines eren? No, fem al costat de l'autopista un lateral lliure de pagament. La lògica és la mateixa.
Doncs afegeixem això, que darrere d'aquest camí que hi ha al preventori, que és un camí transitable i que no s'aprofita, hi ha la via del tren. Llavors,
doncs,
just tu,
Joan Ramon, ostres, m'encanta, i bueno, la Marina, que també va fent de tant en tant diu alguna cosa, m'encanta, diguéssim, tot això que esteu aportant, perquè, ostres, mira que coneixia poc, em motiva molt aquest tema, aquest dels camins, els camins del voltant del mar,
si,
no?
Si tens ocasió, parla amb la Diputació, i t'aclarirà moltes coses.
I trobo que, ostres, els manuals són diferents, les èpoques són diferents, no cal, diguéssim, fer malbé coses i que intervencions mínimes poden ser de baix cost, fins i tot, molt, molt interessants.
Sí,
i que una mica de creativitat, no, a vegades, millores el bé comú. I que no hi ha cap necessitat, no és que no hi hagi una necessitat, és que jo trobo que és un error de grans dimensions voler, diguéssim, ocupar volums innecessàriament per fer qualsevol cosa en aquesta zona tan fràgil i tan interessant que teniu aquí a Tarragona.
Clar, aquí l'excusa hi ha de marxar, perdoneu.
És que ara està parlant posant-se la jaqueta, la imatge és preciosa.
Aquí sí. L'excusa és, si no és el carril bici, és accessibilitat per persones amb discapacitat. Sempre hi ha una excusa per fer les vies més amples. I clar, hem d'entendre que hi ha llocs que no han de ser accessibles per tothom. El Puigmal no hi pot arribar tothom.
Vale, però un moment, és que fins i tot el Pirineu, que es fan en parts nacionals i en parts naturals, camins accessibles en cadira de rodes, no arriben a tenir mai una mida de 5 metres, ni de 10. Són camins molt... I saps la piulada? Jo avui, per desgràcia, no puc, perquè se m'ha trencat el mòbil meu, vaig amb el mòbil de la feina, i aquí no hi porto moltes coses, ho porto amb el meu mòbil, però si recordeu la piulada, i allà sempre hi posem unes imatges que són molt indicatives del tema, no? Uh-huh. Hi havia una pancarta de gent caminant, demanant els camins de ronda, en aquest cas era de Sos Costa Brava, no? També hi havia un petit camí que es veia afitat per unes... a molt de pendent, una petita escala suau que vorejava i pujava, una vista al mar, no? I no sé quin altre... Ah, sí, i l'imatge d'una espècie de morrot, semblant al que s'està parlant aquí, molt més accentuat perquè estàvem a la zona de Girona. De fet, totes aquestes imatges són del camí camí, dels trossos de camí que vaig fer a la zona de Sant Feliu de Guíxols, per allà, a les comarques gironines. Ostres, que aquests elements de valor patrimonial no ens els hem de deixar perdre, que això requereix unitat d'acció de totes les parts i que simplement que reproduir esquemes del passat de fa uns anys enrere, dels anys 60, dels anys 70, pel que esteu explicant, trobo que no és el moment. Els temps són uns altres i requereixen de mirades diferents.
Sí, però jo crec que això costarà d'entendre, eh?
Ja, les coses costen d'entendre fins que un dia s'entenen, i a vegades es poden entendre de moltes maneres, no? Hi ha maneres més, diguéssim, engrescadores d'entendre les coses, però al final, la lluita ecològica, jo crec que aquí també deu haver-hi una lluita ecològica important pels moviments. Aquí, si no estic mal informat, també hi ha Sos Costa Daurada.
Sí, ara no es diuen així, es diuen Sos Camp i Costa.
Vale, Sos Camp i Costa. Per tant, penseu-vos que el Sos, ja ho vam explicar fa uns anys, els Sos són moviments que apareixen arreu de Catalunya, n'hi ha molts de Sos, molts, que són elements que apareixen arreu de Catalunya i que el seu objectiu és generar models diferents i a més, generar oportunitats. No són models que no vulguin coses, sinó són models propositius, models que fan propostes, models de transformació i de gaudir dels entorns. Ostres, doncs, Tarragona, en aquest cas, i Catalunya en general, el litoral català, té una gran oportunitat per fer les coses diferents. I si no fem les coses diferents, malauradament ens equivocarem una altra vegada, eh? i una altra. Amb el tema del litoral ens hem equivocat masses vegades. Ara tenim problemes gravíssims amb el tema del litoral a tot el litoral català. Ens hem equivocat quan es van fer tota l'arribada, diguéssim, de la urbanització així accelerada dels anys 70, 80, que va fer malbé molts traços del litoral. Es va tenir que fer planejament per frenar això, i encara hi ha ajuntaments que, i molts, no un, molts, que encara quan es posen aquestes coses sobre la taula ho entenen com una dificultat. Jo crec que aquests ajuntaments que fan això, de fet, no han entès que el món ha canviat i que les coses han de ser diferents.
No sé fins a quin punt hi ha tants, ja no ajuntaments, administracions públiques que entenguin això, que el món ha canviat i les coses que s'han de fer diferent, perquè a vegades la sensació és que costa arribar aquí.
Costa un horror, no és que costi, és que costa un horror. Quasi, jo ja sabeu que em dedico a temes de medi ambient, no? Costa un horror. Necessites constància, perseverança, no defallir. I quan penses que una cosa ja la tens encarrilada, és molt fàcil que te la desmaneguin, no? Per tant, sí, estic d'acord, Marina. Costa un horror que s'entenguin determinades propostes. A vegades, les idees aquestes una mica esbojarrades, i per això intento posar exemples diversos, perquè la gent, sempre ho fem al llarg dels programes, jo crec que fem també un esforç de pedagogia i que tothom entengui que estem també, i ho hem parlat moltes vegades, amb una emissora parlant des de Tarragona, però també ens escolta altra gent del territori català, no? A través de compartir el programa. Per tant, és una mirada, i potser ens hem centrat molt, diguéssim, en Girona, comarques gironines i comarques tarragonines, però també podríem fer pinzellades, diguéssim, pel litoral penedesenc, podríem fer pinzellades pel litoral, diguéssim, de la regió metropolitana de Barcelona i per les Terres de l'Ebre. I aniríem trobant diferents casuístiques, no? El que és important és que si es vol potenciar, diguéssim, també oportunitats econòmiques pel territori, també passa, entre elles, per la conservació estratègica de la façana litoral. I la façana litoral no pot ser solament, com és bàsicament a casa nostra, un continu construït. Ha de ser també, necessàriament, un element verd, un element patrimonial i un element cultural vinculat a la geologia, a la flora, a la fauna, al camí, i per tant, determinades estrelles. Penseu una cosa, i torno una altra vegada a la zona de Girona, perquè allà han passat algunes coses en positiu. Si recordeu, hi havia una urbanització famosa que es va construir a la zona de Girona, no recordo ara exactament si era la zona Cap de Creus, que finalment, després de molt de litigi, es va acabar enderrocant tota i restaurant. D'acord? Em sembla que és el Cap de Creus. Doncs, ostres, no fem, també a la zona d'allà a Girona, a la zona de l'Estartit, diria, es va enderrocar una urbanització que començava a créixer i es va restaurar. Per què hem d'arribar a aquest punt de desfer coses quan aquí hi ha l'oportunitat, per exemple, en el cas de Tarragona, per lo que m'heu anat comentant i pel que jo sé, de fer les coses bé. Neteja, conservar els elements que siguin convenients, no fer volums fora assenyats, respectar bé la integritat del lloc, i Tarragona, i el Camp de Tarragona, per extensió, tindrà un element, no solament el que estem parlant ara, imaginem el conjunt d'espais vinculats que poden haver-hi al llarg del camí de ronda, una sèrie d'atractiu també turístic de gran importància, en aquest cas, amb una mirada de conservació i de gaudi del conjunt de la població.
També es demostra aquests dies amb els temporals que s'ha de preservar aquest espai litoral, perquè si no és quan desapareixen platges, desapareixen infraestructures. De fet, les vies del Maresme allí tenen un gran problema.
Efectivament, les vies del Maresme ja, diguéssim, ja és la mateixa infraestructura de la via del tren la que fa de mur de contenció de l'erosió litoral extrema que hi ha, no? Per tant, ostres, que per desgràcia tenim molts exemples, està molt documentat. El que estàs posant tu sobre la taula és una altra evidència, no? Tot el tema de la dinàmica litoral relacionada amb els temporals. Per què no aprenem aquestes lliçons i per què no fem les coses d'una altra manera? I per què aquelles coses que potser algú, diguéssim, una nit, diguéssim, d'estiu, va tenir una brillant idea de fer no sé què, diu, ostres, potser aquesta idea va ser, sí, una nit d'estiu bevent una cervesa o quatre cerveses i potser no tocava, no? Doncs potser fem les coses d'una altra manera i posem l'accent en la protecció, la conservació, la restauració, no? Insisteixo, amb la idea de restaurar. Hi ha una cosa també, i també he de conèixer altres països com Euskadi, no? Euskadi també va tenir algun element de grandiloquència quan va intentar conservar molts museus i molts elements de patrimoni que es va convertir en infinitats de museus. Si un museu no és una cosa viva i no és una cosa que hi vagi gent, després què passa? Que aquella infraestructura és un horror de cara a mantenir-la si no té ús, no? I si en fas molta infraestructura que no té ús, llavors també portes a la ruïna. Per tant, tampoc tenia sentit generar, conservar tants elements de patrimoni. S'ha de ser selectiu, s'ha de veure per què, i una cosa que moltes vegades costa d'entendre és que potser quan ha acabat l'ús un element, potser aquell ús ja no té sentit a data d'avui, i potser aquella cosa, la seva millor cosa que es pot fer és enderrocar i restaurar, no?
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Antoni Ferran. Ens retrobem d'aquí 15 dies, no?
Ens retrobem i espero que aprofiteu el que hem dit al llarg del programa, i us convido a tots i a totes a fer cadascú des del tram que tingui més a prop, gaudir del litoral, gaudir de l'infinitat de camins de ronda que hi ha i gaudir d'aquest paisatge que encara tenim, i ajudem-lo a conservar entre tots.
Doncs amb aquest missatge arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 21 de gener del 2026. Nosaltres marxem, ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música a la ràdio més propera.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa.